Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum a casa meva.
Molt bon dia a tothom. Ens trobem avui una altra vegada a la casa d'algú. En aquest passeu, passeu, ja ho sabeu, ens agrada fer una mica el xafarder, colar-nos al lloc on els castellarencs i castellarenques treballen, viuen i desenvolupen doncs, la seva activitat professional i també doncs, bé, personal, podríem dir. Avui ens trobem a casa d'una persona que ens fa molta il·lusió perquè és un personatge que bé, n'hem anat parlant a la ràdio ja fa molts anys, perquè fa molts anys que es dedica a aquesta professió tan, tan bonica i tan... tan necessària en la nostra societat i, de fet, avui dia jo diria cada cop més necessària. Avui estem a casa de la Gisela Pou. Molt bon dia, Gisela.
Molt bon dia i benvinguts.
Doncs moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva. Ens fa molta il·lusió avui poder ser aquí envoltats, com no podria ser d'una altra manera, de llibres, de molts llibres. No sé, Gisela, si els tens comptats.
Ai, no, no pas. No, no, els he anat posant. A més, ara també sóc molt usuària de biblioteques, però ja no, només compro els que m'agraden. Quan en compro un i m'agrada molt, llavors en llegeixo un, perdona, i m'agrada molt, llavors el compro, si no, no. Abans els comprava tots. I tinc clàssics, bàsicament. Bueno, aquí només hi ha literatura catalana i literatura castellana. Tot el traduït ho tinc a baix, al despatx.
La Gisela viu aquí al carrer Sant Jaume i ara som al primer pis on veiem estanteries plenes de llibres, plenes, plenes, però no és l'única habitació de llibres, sinó que a baix, com diu, també hi té una estança que de fet és on treballes, no? A baix?
Exacte, sí. Treballo la pitjor habitació de la casa, la més freda, que l'estiu és perfecta, a l'hivern no, però bueno, hi ha la cale i estic al costat de la porta, per si truquen, i és on estic més aïllada de la resta de la casa, que no som gaires a casa, però vaja, em permet un aïllament total.
D'entre tots aquests llibres, hi ha algun gènere predilecte per la Gisela?
Bé, a mi m'agrada molt tot el tema més contemporani, o sigui que el parla de la societat avui en dia, no? Perquè penso que és la feina de l'escriptor. Com a escriptora, com a lectora, bueno, els clàssics, perquè penso que són fonamentals per la formació i per la cultura i pel coneixement, i llavors el que em ve de gust. No tinc una veritable gust cap als llibres de ciència-ficció o de Llades i Serenos. N'he llegit, però no són els que m'apassionen. Llavors el que m'interessa més és la literatura contemporània, el que es fa ara, i a veure cap on va el món.
Novel·la negra, que ara que està força de moda.
Bueno, això que deia Llades i Serenos, no. Bueno, he llegit Mankells, he llegit coses, però no... I el Larson també està per aquí, però no sóc una lectora voraç de negre, no.
La Gisela Pou té unes quantes novel·les publicades. No sé si de totes elles també tens el teu fill preferit.
No, la veritat és que no, perquè cadascuna té la seva pròpia història. És com quan una mare o un pare li pregunten quin fill dels tots els fills que té t'estimes més, doncs la resposta sempre es diu tinc un cor per cada fill, no? I cada un té una cosa especial. El primer, que és el primer, que literàriament és molt dubtós i molt pobret encara, però en canvi me l'estimo molt especialment perquè va ser el primer, no? Llavors cada un té una característica especial per la qual l'aprecio. Alguns a nivell infantil m'han donat molt resultat, he anat a moltes escoles, i tot això també és una càrrega damunt el llibre, no? Una càrrega efectiva de poder anar a escoles i parlar amb els nanos i tenir aquest contacte amb el lector. I els d'adults, doncs, també molta gent m'ha escrit, ara a través del Facebook, jo sóc molt poc de xarxes, bueno, gens, només hi poso de tant en tant alguna cosa que faig, i llavors molta gent m'ha escrit, i clar, el retorn del lector, amb clubs de lectura també he anat, també fa que acabem una mica tot el cercle del que és l'escriptura. Escriptura no és només escriure, això és, bueno, evidentment és el bàsic i és el que et toca a tu, però després quan el llibre ja està fet és com aquell fill que fuig, no? I quan el retrobes, que és amb el lector i amb el llibre llegit, doncs home, és molt agradable, no? Veure que, bueno, que ha tingut una vida pròpia en llibre.
Fer que el llibre sigui vivencial, d'alguna manera?
Bueno, que ja es converteix en una altra cosa. O sigui, jo he escrit un llibre, però llavors aquell llibre, a cada persona o aquella novel·la, cada persona o cada infant que el llegeix, el viu d'una manera diferent, no? Perquè cada un són diferents i un s'identifica amb un personatge, l'altre amb l'altre, un en treu unes conclusions, l'altre no. És molt curiós, això, sobretot en curs de lectura és molt curiós, no? Que coses que volies dir, alguns ho han vist molt bé, els altres no ho han vist, els altres han valorat altres temes, alguns han plorat, els altres no han plorat gens, és curiós perquè cadascú viu i ho interpreta i ho assaboreix d'una manera diferent. No?
Clar, és una característica que passa en moltes arts, no? En la pintura també passa, no? En l'escultura, no? Que cadascú hi pot veure.
I la música, que ja és arribar a la sensibilitat íntima de cadascú d'una manera especial. No? I, bueno, i aquesta és la màgia i la grandesa de l'art en general.
Que és infinit, no? Realment no es mor mai, no? Perquè sempre pot... Poden arribar noves interpretacions.
Sí, és una manera d'escriure, i suposo que fer quadre, pintar també, no? Però o fer escultura o música encara més, però és una manera de ser una mica immortal. No? Bé, vaig al llibre meu en algunes biblioteques i penso, mira, d'aquí 50 anys, bueno, potser l'hauran descatalogat perquè ja estarà molt vellet, no? Però existeix allà aquelles paraules que tu vas escriure l'any 97, no? O 2010, a l'any 2050 encara hi seran allà, i jo ja no hi seré, no? I és una manera, dius, ostres, és com, bueno, que és el teu fil, no? És el teu rastre que deixes aquí, a la vida.
Hi haurà aquestes històries, són històries, les històries caduquen o no?
Jo crec que no, les bones històries no han de caducar mai. Quan diuen això ja no està de moda, doncs si no està de moda, o coses que han estat molt de moda i han tingut molta brillantor, mirem, de temes del passat i que ara van quedar unes altres que igual ni havien sortit, no? Mira, Kafka mateix no va publicar mai en vida, va ser publicat després de morir, no? I gràcies al seu amic, Max Brod, i aleshores i és internacional i és infinit, vull dir que no morirà mai.
Sí, històries eternes. Quan comences a escriure? Quan dius, ostres, a mi això m'encanta i a més se'm dona bé i més tard doncs em vull fer una professió?
Bueno, la meva història és una mica rocambolesca perquè jo soc molt de ciències. I era una nena de ciències, i vaig créixer i era de ciències, i vaig estudiar biologia, i vaig començar a pintar i a dibuixar, perquè sempre ho havia fet, dibuixar i pintar m'havia agradat molt. I havia anat amb el Vallgerenc de petitona. I...
Ah, mira, veus, això no ho sabíem.
I m'agradava molt dibuixar. I llavors vaig pintar durant un temps, no ho feia amb el color, el blanc i negre bé, el color veia que se'm resistia, m'hi sentia còmoda, però veia que no hi havia massa. Com una necessitat d'expressar-me, no? No ho plantejava ni com una...
De fet, a la carrera de biologia, ho sé per amics que han fet biologia, us feien dibuixar, no? A vegades us fan dibuixar...
No?
Bé, potser ho feia per afició, sí, no sé.
No, bueno, temes de plantes, has de ser més aviat observador, però tot el tema de nomenclatura en botànica a mi no és que m'anés especialment, aprovava, però és que no m'agradava, perquè tot és tan concret...
Clar, no hi ha
possibilitat. ...pètals i mig i quatre pistils coma dos, bueno, coma dos ho dic jo, no? I jo m'adonava que allò jo em constrenyia molt, no? I soc dispersa, m'agraden moltes històries, m'agraden moltes coses... I això va fer, bueno, el fet de dibuixar i pintar em va obrir els ulls a que a mi el que m'agradava era ser creatiu. I llavors, bueno, tot i que em vaig dedicar un parell d'anys a biologia, amb una beca...
I vas arribar a acabar la carrera i t'hi vas...
No, vaig acabar i tinc la llicenciatura que es deia abans, ara es diu el grau, però la llicenciatura, i llavors vaig fer un llibre, a més també de biologia, bueno, d'ecologia urbana, molt innovadors, l'any 84 va publicar-se per l'Ajuntament de Barcelona.
I tan innovadors?
Amb el meu càtedro, amb el Jaume Terrades i la Marga Parés, que està a Medi Ambient a Barcelona, amb un càrrec important, no? Però bueno, jo veia que, i mentrestant vaig començar a estudiar filologia catalana, perquè m'interessava la llengua, m'interessava aprendre a llegir i escriure, jo no tenia una habilitat especial per escriure, ni una facilitat, potser és el que em costava més, ja veus, de tot, jo sóc així, el que em costa més és el que em poso. Però, i m'hi vaig posar d'una manera sense pensar que volia escriure, i bueno, escrius una cosa, no escrius una altra, aquesta literatura més aspirina, més terapèutica, no? Llavors va morir ma mare, això va ser un canvi important, jo tenia 24 anys, bueno, 25 acabats de fer, i ja vaig començar a fer classes de català, perquè vaig fer tot un reciclatge de català, perquè jo no havia fet català a joveneta, tot era en castellà, i llavors bueno, vaig començar a fer i m'agradava, però ho feia com, no sé, pots jugar a waterpolo, no? T'agrada, no ho penses com un futur. I anava fent classes de català. Vaig fer una novel·leta, la vaig presentar amb un premi, no va guanyar, però la van publicar, Soroll de fons va ser el primer.
Aquesta va ser la primera novel·la, Soroll de fons.
3 i 4, editorial 3 i 4.
La trobaríem encara?
No. Bueno, de vell, suposo que sí. Molt, molt primeta, molt, molt primeta. És un conte llarg, no, fons. I llavors, bueno, vaig veure que hi havia un màster de guió l'any 91. Jo tenia 32 anys. Un màster de guió, 31, perquè encara no... I vaig pensar, bueno, doncs fes-lo, no? Bueno, vaig demanar una excedència a l'escola, jo tenia vaig treure les oposicions de magisteri, però vaig demanar una excedència, vaig veure que feien aquest màster, posteriorment, vaig veure que feien aquest màster, em van voler, perquè anava molt, perquè era per gent de lletres, i jo venia d'una altra banda, però el fet de tenir una cosa publicada i tal, i vaig fer aquest màster, però un màster sobre guió televisiu. I llavors amb aquest màster, doncs, bueno, teòricament podia ser guionista, però el problema és que aquí no hi havia produccions de guió. Ara hi són, però no n'hi havia, no hi havia la professió de guionista, no? Que estem parlant de l'any 91. I llavors la sort passa per tothom i que t'agafi pel camí i que tu hi siguis, va ser que, bueno, Xes Barcelona va dir si volia formar part d'un projecte que portava el Benet i Jornet, i érem tres, i jo, bueno, dos i jo, dos el Benet i jo. Quatre persones, i aquí vaig entrar a començar a treballar amb un tema que era crear, inventar històries i escriure, que era la meva passió en el fons, i em podia guanyar la vida amb això.
Per televisió. Fent quina sèrie va ser aleshores?
La primera, Poble Nou, ara fa 25 anys.
Poble Nou, quatre guionistes i un d'ells, tres guionistes.
I el Josep Maria Benet i Jornet, el Pepito, vaja, per nosaltres. Llavors d'aquests tres se n'hi van afegir cinc més, al cap d'uns mesos, i van començar, mira, Setmana Santa del 93, recordo perfectament, es va començar a emetre el 94.
I et vas enfrontar a una manera d'escriure molt diferent del que coneixies fins aleshores amb la novel·la?
Bueno, és que escriure era molt intuïtiu. Per meva no hi havia... Bueno, vaig fer un màster, però el màster no aprens a fer guions. O sigui, aprens a conèixer gent, veus moltes coses, entens que és un guió, però per aprendre'n és fer-ne...
Bueno, et va obrir les portes a poder començar a aprendre'n, no?
I llavors em vaig aprendre fent un marituratge en el fons, no? No podia guió. A més encara n'aprenem ara. I el curiós d'aquesta professió és que la gent que en sap molt, bueno, que es creu que en sap molt, tothom ha quedat pel camí, perquè no és una professió que et puguis pensar que en saps molt, estàs aprenent continuament, i a més t'has d'adaptar molt, i a més ara ets un cap d'equip, i ara deixes de ser-ho i ets un dialoguista ras, i com no tinguis aquesta capacitat d'adaptar-te i de que les teves idees doncs, no sempre són acceptades, doncs dedica't a una altra cosa, no? És una feina molt d'equip, en el cas de les telenovel·les.
I on no pots construir massa esqueletes, m'imagino, no? En una sèrie televisiva, a vegades, no? L'argument, la trama, es va...
Bueno, a mi el que m'ha estat com si fos ahir, per exemple, jo ara vaig fent estades, literatura, guió, no? I he estat fent Bíblia, que és fer la història.
És l'última sèrie, com si fos ahir, aquesta que s'emet per TV3.
Del tercer trimestre d'aquesta segona temporada.
On també hi tenim, per cert, una altra castellarenca, la Montse.
Montse, exacte, doncs he fet línia de la Montse, també de la Sílvia, que es diu el personatge d'ella, no? I tinc la sort d'haver estat sempre fent Bíblia. Fent Bíblia és, vull dir, fent història. I llavors igual, per exemple, a Temps de silenci, que és la meva sèrie que m'estimo més, perquè és una sèrie que era de prime time, la història de Catalunya, va durar 70 i pico d'episodis, l'any 2000-2001 em sembla que va ser, ho dic de memòria. Aleshores, clar, ho vam fer tot. És a dir, fas la història, fas la Bíblia, llavors fas l'escaleta, llavors fas el diàleg d'alguns capítols, i l'escaleta la fas entre... érem tres només. Perdona. I clar, això fa que ho sentis absolutament teu, no? Quan ets només un dialoguista, t'arriba una escaleta d'una història que igual no l'acabes de veure clara, però has de ser professional i has de fer el que... Bueno, tu has de creure, almenys jo necessito creure-m'ho, si no m'ho crec, allò no funciona, i llavors...
Fins a quin punt el públic marca el que heu d'explicar o fer? Fer en els personatges.
Marca que si la història no funciona la tanquen. En les públiques no, en les televisions públiques no, però a les televisions privades igual tens fet tota la una sèrie de prime time, 8, 10. Abans eren 13 capítols, ara ho han anat escurçant a 8. I si el segon, i tu has volgut avançar, igual ho heu fet, no? O n'heu fet uns quants. I el segon capítol d'emissió on allò no funciona, ja te'l posen a les 12 del vespre i
s'ha acabat el bròquil.
S'ha acabat el bròquil, sí, s'ha acabat la feina, no? Sí, sí.
A vegades passa al revés, no? Que un personatge molt com demandat arriba a ressuscitar en segons quines sèries, no?
Bueno, el que passa a vegades és quan un personatge no funciona, perquè en el fons no funciona l'actor, o no hem encaixat bé, doncs ha de ser un personatge una mica còmic, l'actor no dona, perquè hi ha hagut un càsting erroni o equivocat, o digue-li com vulguis, clar, llavors tu saps que allò ho pots anar continuant, però és que allò no et funcionarà. I llavors bueno, es redueix i es va fent una mica. Abans les bíblies, per exemple, de les telenovel·les, clar, es feien de tot l'any, o de 100 capítols, ara es fa tot més curtet, per si de cas, perquè els imprevistos no els controles. I un imprevist en una sèrie com és diària, clar, és un mal de cap per molta gent, bueno, pels primers, bueno, i pels altres també, no? Pues hi pot haver, jo que sé, un embaràs, hi pot haver un atac de cor, un accident, i això, clar. I
clar, els capítols
ja estan fets, saps?
Hi ha d'haver aquesta habilitat doncs, afegida de reacció ràpida.
Bueno, has de ser molt resilient, és a dir, has d'adaptar-te molt, a part de la feina d'equip, dels guionistes, que heu de... Bueno, doncs, jo dic una cosa, tu no t'agrada, tu sí, ho parlem, doncs anem per aquí o anem per allà. No tot el que jo dic funciona, no tot el que tu dius funciona. Has d'escoltar molt. O sigui, això que fan els polítics ara, doncs tot el contrari. És dir, has d'acceptar molt el que et diu l'altre i has d'acceptar molt els nos que et diuen a tu.
I rebaixar potser a vegades expectatives.
Bueno, els egos els retalles per tot arreu, que és el que... Perquè has de pensar, fent el símil en política, has de pensar pel bé de la sèrie, pel bé del país, pel bé de la gent a la qual representes, no? No el teu partit. Que és el que es fa a tot arreu, que estem veient aquest espectacle tan llestimós. Doncs quan ets guionista has de pensar pel bé de la sèrie.
No tot potser que els polítics comencin a fer de guionistes de tant en tant.
Bueno, o ser més professionals. Polític és una professió, bueno, és un altre tema, però una professió que crec que és molt important perquè ens representa a tots, però això és el que han de pensar, que ens representen a tots, no que estan fent campanya per tenir vots, per continuar sent allà. Bueno, i tornant al guió, que és pel que estem, no?
Sí.
Doncs el guió doncs és això, tu ets un més i el que has de pensar és pel bé de la sèrie. Evidentment, si la sèrie va cap a una banda, que els altres guionistes creuen que anava cap allà, i això va en contra de la teva ideologia, dels teus principis, jo plego. Això ho tinc molt clar, jo no faré una cosa que vagi en contra del...
Que defensi uns valors, unes idees...
Unes idees i uns principis que van en contra del que jo penso. I crec que la ficció té un valor testimonial també, un valor social en què pot fer reflexionar, si està ben feta, pot fer reflexionar o acompanyar en els espectadors. I això és el que m'agrada de la feina, no?
I sovint tracta temes, no, que socialment estan molt en voga, no? O sigui, clar, hi ha un paral·lelisme amb el que està passant, no?
Exacte, i són temes que has de plantejar tu, des del guió, clar, no és l'actor que va allà i que se l'inventa, vull dir que això pensa algú, i això sí que m'agrada molt, clar, perquè, bueno...
Que deies de centrar-ho en l'actualitat.
I a més, sí, i bueno, hi ha aquesta responsabilitat de la professió, que és que tu no fas una cosa només per entretenir, ja ho sé que és entreteniment, és entreteniment pur, però penso que l'entreteniment ha de tenir un plus de compromís social, perquè som animals socials, no? I aquest compromís, que no personalment, i els guionistes, no el faig des de la política, o no el faig des del periodisme, no el faig des d'un altre àmbit, però el faig des de la literatura i des del guionatge. Guionatge menys, perquè clar, és una cosa més compartida, però amb literatura crec que sí.
M'imagino que aquest compromís, aquesta responsabilitat, també la trasllades a les novel·les, no? On sí que tu, més individualment, segurament, crees les teves històries, els teus temes.
Bueno, sí, les novel·les sempre neixen a partir d'un tema i d'una pregunta, no? I de, o de què és el que m'interessa i què és el que vull explicar. No, bé, tu ara si llegeixes, hi ha moltes novel·les en què el personatge sempre està en funció de la història. És a dir, el personatge s'inventa una història de novel·les negres, no? Que n'hi ha de boníssimes, que no fan això, però n'hi ha moltes que com que volen anar cap allà, doncs el personatge el fas anar cap allà. I clar, això se't desmunta. El fonamental és el personatge, i el personatge ha d'anar cap allà perquè és el que sent ell i és el cap on l'empeny la seva, des del seu interior i dels seus conflictes i les seves reflexions, ha d'anar cap allà. No? I això es veu en novel·les que no funcionen, per mi, clar, això també és molt personal, perquè no hi ha uns personatges ben construïts, perquè no hi ha un tema ben explicat, llavors ens ho volen vendre, de moltes maneres. Però llavors agafa el llibre, llegeix-lo i veuràs si allò et cau de les mans. Això a part de descriure bé, que això és un altre tema. Eh? O sigui, és el què i el com. No? El què és la història, el com és com ho expliques. Però el què també és important.
Clar, aquí entrem en els supervendes. No? Això, una cosa és vendre, l'altra cosa és saber escriure. Sovint o a vegades no va lligat. No? Aleshores, què val més la pena per un escriptor? Seguir doncs, persistint, perseverant en el seu intent d'escriure bé o apostar per vendre el màxim de llibres?
Mira, això, cada escriptor que faci el que li sembla, que som lliures i cadascú, jo puc dir el que per mi és important i fonamental, per mi és la meva manera de fer la revolta en el món, l'escriptura, no? Explicant unes històries que a mi m'interessen per fer moure consciències, no? D'alguna manera o d'una altra, eh? No sóc ni filòsof ni faig campanya de cap mena, no? Però és el meu compromís social, crec que hi ha de ser per part de l'escriptor. I mai he pensat en supervendes. Vull dir, penso que si són millor, no ens enganyem, però mai escrius pensant en que en vols vendre un milió, ni pensant quin tema aniria bé per vendre. No ho he fet mai, perquè no em sortiria, d'altra banda. No.
Clar, per tant, els teus temes van canviant, perquè vols explicar coses diferents, bàsicament. Així com hi ha escriptors que mantenen aquell tema perquè saben que aquell tema els funciona. No?
Sí, sí, ja et dic que cadascú és lliure de fer el que li sembli, no? El meu cas és aquest. Vaig variant, hi ha uns temes potser comuns, no? Tots els llibres, que és l'honestedat, o que és el sentiment de culpa, o és com voler avançar, però bueno, és com el bàsic, no?
Centràvem força en el que és la literatura que escrius per adults, però també quan t'enfrontes a la literatura juvenil i infantil, que també tens uns quants llibres publicats, com ho fas? Des de quin punt de vista? Des del punt de vista doncs, del jove que explica o posa la seva pell, o fas des d'un punt de vista més extern, diguéssim, per parlar de com veus tu? Aquesta franja.
No és el mateix escriure per nens de 9 anys, 10, que per joves de 14 o 15 o 16. No? És cert que el meu posicionament davant de la història és diferent si em poso entre adolescents o adults, que hi ha molta gent que diu que bueno, ha de ser la mateixa literatura. Penso que no, has de rebaixar a vegades llenguatge perquè no se te'n vagin, potser més diàleg perquè sigui més dinàmic, un relat més viu, no? Més incògnites, no els hi pots anar... Vull dir que és, per mi el meu plantejament és diferent. En quant a nens, clar, jo conec molts nens, jo he sigut nena, encara que sembli estrany, però ho vaig ser, no? Molt diferent.
Sí, no? D'això ningú se'n salva.
L'època és molt diferent, però llavors miro què és el que els interessa.
Bueno, només has tingut una nena, per tant, també l'has vist.
Ja, sí, una noia, ara. Sí, ara hi ha una noia. Però, i llavors el meu posicionament davant de la literatura és diferent, clar. Per exemple, quan escriu per nens tinc molt clar tot el que escric, des del principi fins al final, ho repasso molt perquè sé que ha de ser, per nens petits, bueno, per nens de 9 o 10 anys, tot ha d'estar molt apamadet. Amb literatura juvenil ja em deixo una mica més suelta. Tinc molt clar el principi, tinc molt clar el final, tinc molt clars els girs, com amb la literatura d'adults. Em deixo una mica més suelta i amb literatura d'adults ja estic suelta del tot. No? Que una mica que improviso, que a vegades potser me'n vaig una mica per les branques, que llavors he de retornar. Dic que em deixo una mica així, cada dia em sorprenc, sabent on vaig, però quin camí agafo, el trio cada dia.
Doncs escolta'm, Gisela, quan hem vingut hem vist aquí una nova portada d'un nou títol de literatura juvenil, en aquest cas. Si et sembla, ens podem apropar cap a aquell costat i ens l'expliques. La Gisela és molt productiva i sempre està cavilant noves històries, com heu pogut comprovar. I tenim aquí un llibre que es diu Palmira i l'efecte crisàlida.
Sí, és com molt neutre, això, i molt... no se sap massa què és. Però la qüestió que volia explicar, a veure, fa 6 anys o 7 que estem menjant cada dia, ara ja no tant, tot el tema de la guerra de Síria. Jo vaig ser a Síria l'any 94, a l'estiu, un país magnífic, tot que no deu existir ja, total. Ni Damasc, ni Alep, ni bueno, tot ha estat destruït. I aleshores tenia moltes ganes de parlar d'aquest tema, de parlar d'aquest tema en els nanos, però com la idea era conscienciar els nen de 12 anys o d'11 anys, de fet és per més de 10.
Per més de 10.
Bueno, un nen d'11 anys, 12 anys, de fet la protagonista en va cap a 13, què és això de la guerra, no? I aleshores veu aquestes notícies per televisió, veu una nena que es diu com ella, que ella odia el seu nom, que és Palmira, que és una ciutat de... destruïda també de Síria, i a partir d'aquí doncs, ha de fer un treball, fa un treball de Síria, i, bueno, i es posa en contacte amb algú d'allà, i tot, hi ha tot un engany, tot una sèrie de coses, però el concepte, allò que deia abans, el que necessito, el tema o el concepte, és conscienciar nanos d'aquí del que està passant a altres bandes del món. Que ho veiem a l'hora de dinar, que és horrorós, horrorós, han tirat una bomba, però al cap de 5 minuts ja hi ha una altra notícia, com amb totes, eh? Jo la culpa la teniu els periodistes.
Segurament, no tots, però no tots, que n'hi ha que fem un periodisme de proximitat.
Sí. I bé, doncs això és el que vaig... I bueno, estic molt contenta, acaba de sortir, és com un fillet nou ara, fa olor de nou encara. I bueno, bé.
S'entén que en aquest sentit doncs t'ha interessat, no?, seguir l'actualitat siriana, també pels mitjans que tenim. Bueno, que són els...
A veure, aquesta connexió personal que tens a vegades amb les coses, clar, vaig estar a Síria, potser si no hi hagués estat em quedaria com més lluny, no? Haver estat a Palmira, haver estat a Alep, haver estat a Damasc, bueno, i molts altres, a Wadi Rum, molts altres llocs de Síria, bueno, i bueno, doncs em va semblar que havia de fer això, no? Que el tema m'interessava, de la conscienciació dels nens, d'una manera divertida, pensis.
No? Val, ara t'anava a dir, no hi ha drama, no?
No hi ha drama, hi ha un puntual, però com una nena d'aquí, una Palmira d'aquí, se sensibilitza cap al tema aquest. No?
Ara que comentaves això de Síria, els escriptors ho feu, això d'anar in situ als llocs que després voleu explicar a la vostra literatura?
Home, i tant.
No, els escriptors, parlo de tu.
I tant, en el meu cas, bueno, amb el silenci a les vinyes em vaig passar molt temps donant voltes pel Penedès, i mirant vins i aprenent a fer vins, que no en tenia ni idea, no? Vull dir que, bueno, aprenent-ne no, però que documentant-me, i com vaig fer La veu invisible, doncs, anar a Sant Pau va ser un continu, a més estava canviant encara, estava ple de vestides, l'estaven posant maco. I què més?
Ah, clar, bueno, vull dir que això s'hi nota, no? Perquè a la literatura tu al final has de sintetitzar per força coses que podrien durar milers de pàgines, no? Però m'imagino que si hi ha aquesta... no, aquest treball previ, aquest conèixer el lloc i tal.
Bueno, jo cadascú, yes, no? No sé, jo necessito, ja t'he dit abans, parlar des de la veritat. I la veritat només l'aconsegueixo si jo m'ho crec. Si no cal ser a tot arreu, clar, a tot arreu no hi he estat, però bueno, gairebé, no? Per exemple, a la mitjanit jo havia estat a Berlín, que era una ciutat, jo vaig estar en un moment molt...
També especial. Una novel·la juvenil.
Exactament. Era un moment molt especial quan hi vaig ser jo, l'any 90, encara no es havia fet l'unificació de les dues Alemanyes. I bueno, i va ser molt, molt especial. I vaig anar a dormir, de fet, a la casa, on després una de les protagonistes té la casa allà, no? I llavors hi vaig tornar, quan estava escrivint el llibre, i vaig tornar a l'Isabel, va fer unes vacances familiars, però hi vaig tornar. Vull dir que sí que intento, si hi ha llocs concrets, eh? A vegades fas novel·les que no hi ha un lloc concret.
La feina de l'escriptor ens l'imaginem solitària. No sé si és així, tu qui vius amb el teu marit i la teva filla, bueno, ara ja no, la teva filla ja independitzada, però no sé si el cerqueu aquest moment de refugi, de solitud, és necessari.
No és que el busquem, és que és imprescindible, no és necessari, és imprescindible. O sigui, escriure és un acte absolutament solitari. A vegades vaig a caminar, m'agrada anar a caminar cada dia, un dia per altre, una horeta, per aquí, fer el vol aquest de... I bueno, llavors el cap va anant, van sortint, llavors arribes aquí, vas posant, vas fent, és molt solitari, massa. Per això m'agrada alternar-ho amb el guió, que és més de grup. Aquesta sociabilització, que té les seves inconvenients, però té moltes avantatges. I a vegades t'encalles i un altre et desencalla. I amb la literatura, quan t'encalles, t'has de desencallar tu solet. No?
Doncs, Gisela, estaríem parlant encara molta estona més, però se'ns ha acabat el temps. També passa, aquestes coses a la ràdio sempre passen, no? És un tòpic també, aquesta frase, però és certa, també. Ens ha encantat poder conversar una estona amb
tu. Podeu tornar, com vulgueu, ja ho sabeu.
Li desitgem una llarga vida en aquest llibre i... Ai, moltíssimes gràcies, el llegirem. De fet, jo crec que he intentat anar seguint, llegint totes les novel·les de la Gisela, no només d'adult, sinó de juvenil, i he disfrutat moltíssim també amb les novel·les juvenils. I una infantil, crec que era la Sara Pegues, increïble, molt divertida, és molt divertida. Sí que espero que la meva nena llegeixi algun dia. Ara està aprenent a llegir, ara estem fent paraules. Algun dia farà frases, llegirà frases, per tant, bueno, enhorabona i sobretot doncs, això, desitjar-te una llarga vida com a escriptora, perquè per nosaltres, els que no en sabem tant, sou molt necessaris.
Bueno, mira, fem el que podem, no? Que diuen, no? És una feina que a mi... La gent ara jubila, jo faig 60 anys aquest any i molta gent ja jubila, no? I si jo hagués continuat a l'ensenyament i vaig estar 8 anys, doncs em jubilaria, suposo. I jo dic, és que jo no em jubilaré mai. No em puc jubilar, perquè la feina, entre cometes, si és que és feina, i la passió és la mateixa, per tant, no, o ja estic jubilada o no em jubilaré mai, no sé com dir-ho, no? Però no és...
És una manera de viure.
És, sí, és estar al món d'una manera concreta, que no té res a veure. No, jo no faig una feina per diners, que els necessito per viure, evidentment, sinó que és una necessitat gairebé vital, no? Puc passar sense escriure, esclar, però no gaires dies.
I estàs enganxada,
sí, sí, és una mica obsessiu, també és veritat, és una mica obsessiu, això.
Doncs res, no deixis de ser obsessiva. Per nosaltres, bé, ahir, com llegia, no sé si ahir o abans d'ahir, no? que pels lectors també llegir és viure moltes altres vides.
Exacte. Bueno, aquesta és la gran fascinació de la literatura. Que, bueno, que pots, avui ets un pirata, demà ets vius en una nau especial, tornes a ser nena, i una periodista em va dir una vegada, fa un parell d'anys, un Sant Jordi, i això de la Sara Pegues, em sembla, i com és que pots escriure per nens, no? Sento una senyora, ja. No? Dic, home, dic, els que escriuen d'assassins no són pas assassins, no? I al cap i a la fi nosaltres vam ser nens, no? I m'agradaria una cosa sobre literatura infantil i juvenil que vaig sentir l'altre dia al Premi ADB quan donaven, que ho van dir, va semblar molt interessant, que hi ha gent que li diu, ai, com és que fas literatura infantil i juvenil, no? com una mica menys preà.
Com si fos menys, no?
És com de segona, no? I li va dir, home, diuen, els pediatres també són de segona, que es dediquen als nens, són metges, no?
També els hi passa, dins la literatura, també els passa als que escriuen contes.
Bueno, és una mica el mateix, no? Que, bueno, sí, dins la literatura d'adults, vols dir. Sí. Però és com un... Bueno, s'han d'escriure grans novel·les.
Sí, no? Dins la d'adults parlava, la...
Sí, d'adults. Bueno, doncs, jo crec que és difícil escriure per nens, escriure bé. Clar, escriure qualsevol cosa, no? Pues t'adreces a nens i els nens, a més, són crítics implacables.
No, sí, i no perdona, si no els agrada, no et perdona.
No els agrada.